Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Institut Miquel Crusafont perdrà la unitat de suport per l'escolarització inclusiva. Avui s'han manifestat davant de serveis territorials, però aquests no mouran fitxa. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des del departament defensen que només s'han diagnosticat 3 alumnes amb trastorns de conducta i, per tant, no s'arriba al mínim per activar aquest servei. Jesús Vinyes, director de serveis territorials, explica quants professionals hi destinaran aquest curs.
El que fem en aquest cas és, per aquests alumnes, mantenim la meitat, el que seria la meitat d'una unitat de suport, i per tant nosaltres donem mig professor, una mica més, perquè una unitat d'aquestes és un professor i mig, més hores d'atenció d'educador. De manera que aquests alumnes tenen recursos específics, no només els ordinaris, que també els tenen.
Des de l'Institut pensen que hi ha més alumnes del centre que necessiten aquest servei.
I demà se celebrarà el primer ple municipal presidit per Marta Ferrés.
I ja està carregat de polèmica perquè s'aprovarà l'augment del sou del nou govern municipal i dels portaveus de l'oposició. La Crida ha estat la formació més crítica, que considera que es vol comprar l'oposició. Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha valorat positivament la mesura en considerar que permet dotar de més dedicació a l'oposició.
I en esports, el Sabadell renova Pedro Capó per la pròxima temporada.
El club ha fet oficial aquesta tarda la renovació del jugador, en la que serà la seva tercera temporada a l'equip arlequinat. El Sabadell i el migcampista havien apropat postures en les últimes hores i l'acord era imminent.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Tots ens n'hem adonat de la onada de calor que tenim aquests dies a sobre. A veure què ens espera per les pròximes hores. Li preguntem a en Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran els dies que faran més calor d'aquesta onada de calor que porta ja uns dies deixant valors extrems de temperatura màxima. Ahir es van enregistrar nombroses superacions per temperatura extrema i es va superar el llindar a 21 de les 42 comarques. Avui s'espera que la temperatura sigui més elevada, sobretot a les comarques de l'interior. A la costa, en canvi, la temperatura quedarà més baixa a causa de la marinada, però no tindrà gaire efecte. La temperatura oscil·larà entre 30 i 35 graus al litoral i entre 35 i 40 graus a la resta de Catalunya. Si bé a Ponent, localment podran superar els 40 graus. El vent bufarà de component sud-est amb predomini del xaloc d'intensitat entre fluixa i moderada amb cot forts de 30 i 40 km per hora. Demà serà una jornada molt semblant i la temperatura tocarà sostre. S'assoliran valors de temperatura superiors a 40 graus a molts punts de l'interior. Per tant, com sempre, seguiu els consells i les recomanacions de Protecció Civil i eviteu les hores centrals del dia per fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassem l'estat del trànsit. Tranquil·litat a la C58 a hores d'ara i també a les vies d'entrada i sortida de l'autopista P7 a l'altura de Sabadell. Només hi ha complicacions a la B23, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i en direcció a Vic, a la C17, per tant, lluny de la ciutat. Dins de la capital, la ronda litoral presenta congestions al llarg de tota la via en els dos sentits i també la ronda de dalt té trànsit dens a les entrades tant per Nou Barris com també per Sarrià. Us ho dèiem en titulars, és una de les notícies del dia. Serveis Territorials d'Ensenyament no dotarà de cap unitat d'escolarització inclusiva a l'Institut Miquel Crusafont. La mobilització convocada aquest matí davant la delegació d'Ensenyament no farà canviar el criteri de l'organisme, que defensa que el centre no arriba als 5 alumnes necessaris per obrir un suport d'aquest tipus. En canvi, el director de l'Institut, Robert Velázquez, en compta fins a 8. Els 3 diagnosticats per l'equip d'atenció psicopedagògica, 2 que l'any passat anaven al servei però no sortien a les llistes, i 3 més que ha explicat al matí.
I a part tenim un alumne de primer que ha d'entrar, que al mes de març venia orientat per entrar a aquesta unitat, i la setmana passada em diuen que no, que aquest alumne no ho necessita. I tu, home, si el mes de març ho necessitava, no són coses que canviïn en 3 mesos. Llavors serien 6. A part d'això, en tenim 2 més que portem tot l'any intentant simplement que se'ls mirin.
Uns càlculs que han estat criticats pel director de Serveis Territorials d'Ensenyament a la comarca.
Sí, Jesús Vinyes defensa que el departament només pot fer cas als criteris dels especialistes i aquests només han diagnosticat 3 alumnes com a usuaris del servei. Ho argumentava durant les protestes de la comunitat educativa d'aquest migdia.
Per tant, aquesta qüestió de dir és que nosaltres diem que hi haurà altres alumnes és un tema que dius, bueno, i això, com ho sap? O sigui, si no ho ha diagnosticat l'equip, doncs això en què es basa? Es basa en una opinió. Nosaltres no podem aportar recursos exclusivament basat en opinions.
De totes maneres, Vinyes ha assegurat que ha demanat que es fili prim a l'hora de diagnosticar i no nega més recursos si s'arriba a la ràtio de 5 alumnes. De moment, però, només destinaran mitja dotació de professorat i mitja dotació de vetllador per cobrir les necessitats dels 3 alumnes, un tema, el volum de la plantilla, que també porta discrepàncies entre les dues parts. Des del centre calculen que només es destinaran 9 hores i mitja del servei, mentre que des de Serveis Territorials hi compten també els recursos ordinaris, calculant que es cobriran 30 hores setmanals.
Notícies Vespre.
Ple extraordinari demà al matí a l'Ajuntament de Sabadell. Un cop constituït el consistori, escollida l'alcaldessa i publicat el cartipàs, Sant Roc es posa en marxa. Entre altres temes d'organització destaquen a l'ordre del dia 2 punts sobre les retribucions dels regidors, grups municipals i càrrecs de confiança. El sou del nou govern, que formen PSC i Podem, creixerà un 10%. Els 4 tinents d'alcaldessa cobraran 56.000 euros bruts i Marta Ferrés uns 65.000. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Tot i això, el cost salarial total de l'executiu local baixa en uns 60.000 euros, perquè és més petit, percebrà en total uns 570.000 euros. Això suposa el govern, això proposa el govern, si més no, als grups municipals. També disminueixen els càrrecs de confiança de l'executiu, els sous dels quals es congelen. Passen de 7 a 5 i això permet estalviar 95.000 euros l'any. Els portaveus de l'oposició podran cobrar, si ho volen, el mateix que cobren els regidors de govern amb dedicació exclusiva, uns 52.000 euros. L'alternativa és mantenir la fórmula actual, indemnitzacions per assistència a plens i juntes. D'aquesta manera, el govern vol, afirma, reforçar l'oposició. Pol Gibert, primer tinent d'alcaldessa.
En arribar a l'Ajuntament vam veure que clarament hi havia una deficiència de dotació a l'oposició, en la qual doncs, no hi havia els portaveus no podien dedicar-se a feina de fiscalitzar dignament, faltaven recursos i, per tant, un tema que s'arrossegava de feia anys i que van decidir conjuntament l'oposició i govern doncs, posar-hi solució amb un increment de dotació a l'oposició, un increment molt important en aquest cas, no? El qual es dota de recursos sobretot humans, no? Perquè puguin fer la seva feina, puguin fiscalitzar el govern, seguir-lo i puguin fer una major tasca de control i d'impuls a l'acció que fa l'Ajuntament.
Els regidors rasos, els que no tenen dedicació exclusiva, cobraran prop de 1.500 euros al mes si assisteixen als plens i 1.100 més si participen a les juntes de portaveus. Aquests imports també creixen un 10% respecte dels actuals, igual que els sous del govern. Pol Gibert.
És veritat que nosaltres partíem d'una base de recuperació salarial en conjunt, igual que vam fer doncs, des del govern de l'Estat pujant el salari mínim interprofessional o pujant també el salari dels funcionaris, doncs en aquest cas també creiem que és la dinàmica que s'ha de seguir després d'una època de crisi, doncs intentar recuperar els salaris, no? I per això hi ha una pujada lineal del 10% als salaris de l'estructura directiva o política de l'Ajuntament.
A més, cada grup municipal podrà nomenar un assessor tècnic amb dedicació exclusiva i un auxiliar administratiu que ja no farà mitja jornada, sinó completa. Això implica quadruplicar el cost anual dels grups fins als més de 300.000 euros. Les assignacions per grup, un fix més un variable segons el nombre de regidors, es mantenen.
I els partits de l'oposició s'han començat a posicionar davant dels canvis en les retribucions dels regidors i han fet públic com es repartiran la feina aquests 4 anys. El tercer grup municipal, rere el PSC i Esquerra, la Crida per Sabadell, votarà demà en contra de la proposta de remuneracions que fa l'equip de govern.
Els cridaires argumenten que rere la voluntat declarada del govern de donar ales a les formacions de l'oposició hi ha un intent de l'executiu Ferrés que està en minoria d'ensabonar els partits rivals perquè li aprovin les propostes. Nani Valero és portaveu de la Crida.
I aquestes minories fan doncs, que segurament hagis de fer aliances, però aquestes aliances la pregunta és si s'han de fer en base a diners i a contractacions. Aquestes aliances han de ser més programàtiques, més de, pensant en el bé comú, pensant en la ciutat. És a dir, hi ha altres maneres de negociar, de trobar aliances per governar Sabadell en benefici de tothom, no només a costa de diners i de retribucions i de dedicacions.
La Crida afirma que la proposta li recorda de forma preocupant la que va implantar Manuel Bustos l'any 1999, quan va guanyar les primeres eleccions. Els anticapitalistes també apunten que en aquell moment no van entrar en el que consideren el joc de la repartició de privilegis i ara avancen, tampoc ho faran.
Des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, considera que l'augment dels recursos per als grups municipals suposa un pas endavant.
Hernández ho ha dit en declaracions al programa Al Matí.
Si no hi hagués un govern en minoria, aquesta proposta no hauria sortit. Això és molt evident. Llavors, jo sí que crec que és una proposta que va en la línia de recuperar el que es va carregar el govern de Bustos. Bustos va voler acabar amb l'oposició i ofegar l'oposició és no tenir recursos. Érem l'Ajuntament, no només de grans ciutats, sinó inclús de ciutats més petites, que l'oposició tenia menys salari o sou i menys recursos, i ara s'ha donat un pas evidentment molt important, però jo crec que ha descompensat.
De fet, des de Ciutadans només havien fet una única demanda, que finalment no ha estat escoltada. Reclamaven que fos el partit qui escollís qui era el seu alliberat i s'obrís la possibilitat que no ho fos necessàriament el portaveu.
Junts per Sabadell votarà a favor del nou cartipàs i de les noves retribucions que planteja el govern del PSC i Podemos.
El grup creu que el cartipàs té algunes mancances, però defensa els nous sous per a l'oposició, que passaran de 28.000 euros anuals als 52.600 si tenen dedicació exclusiva. Lourdes Ciuró és líder de Junts.
Ha sigut una bona notícia la proposta que ens ha fet el govern, que al final doncs, també va ser treballada i consensuada amb la majoria dels grups de l'oposició, perquè volíem doncs, que l'oposició tingués una qualitat per fer la seva feina. I això és un dels punts que vam negociar amb l'equip de govern i doncs, bé, en aquest cas va ser receptiu, que bueno, va sortir fruit de la negociació i del pacte, bé, que és com ha d'anar aquesta legislatura sense majoria absoluta.
En una altra tessitura, Ciuró també ha avançat que si hi hagués una imputació en el cas Mercuri demanaran responsabilitats.
I més enllà de les retribucions, avui Esquerra Republicana ha fet pública l'organització interna del partit. En primer lloc, Juli Fernández serà el cap del grup, malgrat que el portaveu serà Gabriel Fernández, com ja va avançar a Ràdio Sabadell.
Elías Soriano serà la portaveu adjunta, així mateix entre els 7 regidors d'Esquerra s'han repartit diferents tasques com si es tractés d'un cartipàs. Feminisme, participació i benestar animal aniran a càrrec de Glòria Llobet i Francisca Maia, que també assumiran els temes de desenvolupament econòmic i impuls administratiu. Cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme estaran en mans de Santi Valls i de Raúl García Barroso, també responsables de presidència i de drets socials.
Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Anem a repassar més qüestions de la jornada d'avui en un format més breu. Mireia Gubianas presenta aquesta tarda el llibre Sketching Portugal, a Gouache Tour.
L'actriu i dibuixant sabadellenca fa des de 6:15 de la tarda una presentació al velòdrom de Cal Balsac, aprofitant que s'hi fa una exposició sobre la seva obra i el viatge que va fer per Portugal. Gubianas va fer el llibre amb aquesta tècnica del dibuix urbà durant 5 setmanes pel país lusità.
Que vivim tant d'esquena a Portugal o Portugal també viu d'esquena de la resta de la península.
Bueno,
i miren el mar, la gent de Portugal,
sí, Portugal
són tan oberts i parlen tants idiomes i un nivell de cultura. A mi em va fascinar molt que realment estem molt a prop però en el fons estem com molt lluny.
Es presenta amb el músic i actor Enric López sobre Portugal i amb pastissets de Betlem. L'entrada és gratuïta.
18 entitats d'educació en el lleure gestionen aquesta última setmana de juny i tot el mes de juliol, de fet, fins al 2 d'agost, normalment, una trentena de casals d'estiu.
L'Ajuntament hi destina més de 52.000 euros en subvencions per sostenir i contribuir a la tasca educativa i de cohesió que porten a terme aquests casals. La majoria són temàtics i els eixos al voltant dels quals s'organitzen són molt diversos. El programa Al Matí ha parlat amb Albert Morral, responsable de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que ha explicat que l'entitat proposa un casal dedicat a la Lluna.
Cada nen es pot apuntar per setmanes i cada setmana la dediquem a un tema diferent. De fet, aquest any, en general, ho dediquem a l'aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. Aquest estiu farà 50 anys, que s'hi va arribar per primera vegada, i bastant del tot el que fem aquí va d'això, no?
El govern local, de fet, dedica 33.000 euros més als casals en què participen nens amb necessitats educatives especials.
El president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca, Antoni Quintana, considera positiva la derogació del decret del govern per limitar el preu del lloguer de l'habitatge.
Des de la Cambra de la Propietat veien amb recel aquest decret, al·legant que perjudicaria els propietaris que volen llogar els seus habitatges. Quintana recorda que el Consell de Garanties Estatutàries ja deixava clar que el decret no tindria recorregut.
Era una cosa que ja era prevista, que jo vaig anunciar, perquè el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya havia emès un dictamen el passat 17 de juny dient que la part principal del seu articulat, que era la contenció de rendes dels contractes de lloguer, és contrari a les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya a l'article 129 de l'Estatut i que, per consiguent, és contrari al 148 de la Constitució.
Quintana assenyala que amb la derogació del decret els preus de l'habitatge de lloguer de Sabadell seguiran regulant-se per la lliure competència.
I esfondrament en un habitatge del centre aquest matí.
El succés ha tingut lloc en una casa del carrer Escola Pia, el número 42. Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han treballat per assegurar-se que les parets resistien.
I un últim apunt, un nou incendi de contenidors aquesta nit passada al carrer Somport, amb el carrer Argentera.
El foc s'ha iniciat poc després de les 11 de la nit i van intervenir dues dotacions dels bombers i una de la policia municipal. Les flames només van afectar el contingut d'un contenidor. Poc després, a les 2 de la matinada, s'ha incendiat un vehicle a la Rambla Ibèria amb el carrer Permanyer quan aquest estava en circulació. No s'han produït danys personals, però es desconeixen les causes del foc.
I obrim pàgina cultural amb un cap de setmana intens perquè tindrem tres festes majors en diversos barris de Sabadell. Una d'elles als Marinals, on ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida de la festa divendres a les 7 amb xocolata, gegants i una innovació, el videopregó. Per dissabte, el president dels veïns, Francisco García, explica les activitats.
El dissabte està ple d'activitats de tota mena, des de futbol sala, patinatge del nostre gran club de patinatge del barri, un torneig de petanca, un vermut popular. Sí, anirem passant el dia fins al gran espectacle una altra vegada de la nit.
Diumenge l'acte més destacat és la paella popular, amb havaneres i les bruixes del nord per acabar. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Però si anem fins a la Serra d'en Camarón, ens trobarem una botifarrada divendres abans del pregó, amb música després. Dissabte hi haurà un torneig de botxes, zumba, festa holi i festa de l'escuma. Ramon Fuentes, president de l'Associació de Veïns, explica com han millorat aquesta última activitat.
La millor abans ho fèiem a la part de dalt, hi havia el risc de les voreres, amb l'escuma no s'arriba a veure i i els crios pues, havien d'estar persones de la Junta o que ens foten una mà vigilant que algun crio no es donés un cop al cap amb els raons. Però bueno, ara a la plaça no hi ha tant de risc.
Dissabte a la nit hi haurà una orquestra de swing llatí, mentre que diumenge hi haurà vermut al migdia i havaneres a la nit. Finalment, a Can Deu també estaran d'enhorabona perquè tornen a tenir festa major després de 4 anys i, atenció, serà temàtica. Juan Juárez, president del Veïnat.
Está ambientada en el mundo del circo, porque han venido unas chicas para proponer para hacer un taller de circo a través de la asociación de vecinos y entonces dijimos y pensemos que se basara la fiesta mayor en el mundo del circo.
Divendres hi haurà batucada per donar pas al pregó i artistes de barri. Dissabte hi haurà activitats del món del circ i sevillanes i sardanes a la tarda, així com passejades amb carrosses. I a la nit s'ho va popular amb la tuna. Diumenge, sobretot, jocs infantils al matí i festival de Can Deu a la tarda.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies de l'actualitat d'avui. Els bombers comencen a controlar la part sud del flanc dret de l'incendi de la Ribera d'Ebre i ataquen el seu sector nord.
El fet que ara ataquin el sector nord del flanc dret es dona perquè hi ha parts que podrien créixer. Precisament aquest és un dels motius que han portat a ordenar el confinament dels habitants de Bovera a les Garrigues. Segons Buc, la mesura s'ha pres per motius de seguretat i forma part d'una de les hipòtesis d'actuació marcades pels responsables de l'operatiu. A les 5 de la tarda està prevista una reunió dels responsables d'operatius amb el conseller, el president de la Generalitat i alcaldes dels municipis afectats per analitzar la situació de l'incendi.
El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, s'oposa a l'obertura de les tres noves delegacions perquè són clarament nocives pels interessos de l'Estat.
En una entrevista a l'ACN, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, replica que el pitjor enemic de la imatge exterior d'Espanya i la seva reputació és el que fa l'Estat quan vulnera drets civils i humans i erosiona la democràcia i no l'activitat exterior de la Generalitat. A l'informe, el ministre espanyol assegura que des de la reobertura de les delegacions tancades per l'article 155 ha pogut comprovar com era previsible que les oficines han donat suport a activitats encaminades a desprestigiar la reputació d'Espanya.
I nombrosos ajuntaments catalans obren gratuïtament les piscines municipals davant l'onada de calor.
La mesura s'adopta davant de les previsions que anuncien que demà la calorada arribarà al punt àlgid i superaran els 40 graus a bona part del territori. Hi ha consistoris que apliquen la gratuïta entre avui i demà, però també d'altres que les tenen fins diumenge.
I quan falten 8 minuts per 8:15, obrim pàgina d'esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem amb una de les notícies destacades del dia d'avui en pàgina esportiva relacionada amb el Centre d'Esport Sabadell, perquè Pedro Capó continuarà un any més al club arlequinat. S'ha fet oficial aquesta tarda la renovació del jugador en la que serà la seva tercera temporada al Centre d'Esports. És la segona anunciada aquesta setmana després de la del castellonenc Néstor Carol. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. I ahir ja dèiem que les converses entre Capó i el Sabadell estaven molt avançades i que la materialització de l'acord era imminent. El Maonès valora així el nou contracte signat.
Per sentir-me molt a gust, no? Tant a la ciutat com en el club, l'entorn d'una cosa i l'altra, l'entorn de la ciutat, la meva família també es troba molt bé, i bueno, jo també, tant a la ciutat com en el club, com tot el que l'envolta, bueno, club històric, que em va donar l'oportunitat ara fa dos estius i bueno, continuar una mica amb el projecte.
Capó va estirar d'aquesta manera la samarreta arlequinada per tercer any consecutiu. El migcampista s'ha caracteritzat per la seva polivalència i en total ha disputat 29 partits enguany. Ara espera que l'equip no passi per tants patiments com a la darrera temporada.
Cada temporada nova que comença és un camí il·lusionant, el comences amb moltes expectatives i la lliga regular porta després a lluitar realment per l'objectiu que t'has guanyat, no? Per mèrits o demèrits, al final estàs on et toca. I sí que bueno, la temporada passada vam arribar al final de la primera volta, doncs, encarant els partits de Lleida, de Castellón i Hércules, les victòries, doncs, que es van apropar dalt, i després bueno, vam anar cap a baix, però bueno, intentant, no, que sigui més positiu que aquests darrers anys.
El Sabadell continua treballant amb les renovacions, però com també dèiem ahir, el cas d'Àngel Martínez dista de ser similar al de Capó i les postures estan més allunyades.
I el Mercantil dona la plantilla per tancada per afrontar una nova temporada nacional juvenil. Després d'assegurar-se la permanència i la continuïtat de l'entrenador Carlos López, el conjunt blaugrana presentarà moltes cares noves després de la sortida d'aproximadament la meitat del vestidor.
Molts d'ells marxen obligats per haver estat juvenils de tercer any, com ho són Jordi Roura, Sergi Boira, Marc Sánchez, Cuele i els dos reforços del Sabadell Nord, Ivan Caballero i Àlex Sánchez. De la seva banda, Joan Poc, Carlos Portero, Carles Segura i Jona marxen a altres clubs. Amb tot plegat, López tecla qui seran les figures de pes en el nou vestidor.
Hem hagut de renovar una miqueta la plantilla. La sort és que, bueno, els jugadors que porten aquí des de petits, com el Soto, el Silvestre, el Rubano, doncs aquests amb ofertes de superior categoria, doncs s'han volgut quedar, i aquesta ha sigut la base per muntar la plantilla que hem fet.
En les pròximes hores, el Mercantil farà oficial els nous fitxatges que supliran totes aquestes baixes. A ells s'hi sumaran la nova fornada de jugadors de categories inferiors, als quals López també s'ha mostrat esperançat, però amb la prudència de no voler-los carregar d'excessiva responsabilitat.
I Sergi Giral competeix aquest cap de setmana la primera prova del Critèrium dels Pirineus Catalans de ral·li de cotxes històrics. Ho farà al volant d'un Autobianchi en la desena edició del bucle del Vallespir-Rosselló.
Una competició que servirà al copilot sabadellenc per seguir preparant-se pel seu gran repte, el Rally de Portugal del mes d'octubre. Serà una cursa en carretera oberta i estarà marcada no només per uns rivals d'alt nivell, sinó per les condicions climatològiques. Sergi Giral.
Em fa molta il·lusió començar aquest Critèrium. Són tres proves dins d'un campionat dels Pirineus i aquesta és la primera. Serà bastant dur perquè s'espera molta calor. Són dos dies i els cotxes patiran del seu. La part nord de França, la Catalunya Nord, són carreteres molt obagues, amb molta calor, perquè ja tinc experiència d'altres anys, i serà bastant dur, la veritat. Però bueno, em vaig molt il·lusionat, amb moltes ganes, perquè hi ha gent bona, i tenim el copilot guanyador de Monte Carlo aquest any, i que em fa gràcia competir contra ell, i a veure com va, no?
La bucle de Vallespir-Rosselló és la primera prova del Critèrium. Les altres dues, el Clàssic dels Volcans i el Comtat de Cerdanya, no es disputaran fins passat l'estiu.
L'experiment del Femisport a la ciutat de Sabadell ha tingut només un any de vida. Procedent de Palau Solità i Plegamans, l'equip va arribar de la mà de l'Amics del Pou Nou Escorial per debutar a la primera divisió del futbol sala femení, però les coses no han funcionat ni dins ni fora de les pistes.
En l'aspecte purament de competició, les quadribarrades només van sumar un punt en tota la lliga i, d'altra banda, no han faltat els problemes d'instal·lacions per entrenar-se. El seu president, Manolo Muñoz, té clares quines han estat les principals adversitats.
El problema más grande ha sido que teníamos una plantilla muy joven, pero muy chula, porque habían sido campeonas de España, la catalana había sido la sub-19, habían sido campeonas de España el año pasado, y este año creo que ha tenido título otra vez, y la mitad de la plantilla es de aquí, del Femisport. Lo que pasa que, claro, por muy bien que lo hagan las chicas y tal, si no tenemos, piensa que teníamos un día que alternaba con el primer equipo y luego estaba en el colegio aquí en Miguel Cosafón, aquí en Merinales, entonces es imposible.
La voluntat de l'Amics del Pou era absorbir la seva marca i sortir a competir a segona catalana. Al final, però, les quadribarrades es convertiran en el filial del Penyes Plugues i l'entitat dels Marinals engegarà un projecte des de zero.
I tenim dos minuts per sortir de la ciutat. Espanya afronta d'aquí poc més d'una hora les semifinals de l'Europeu Sub-21.
Els de Luis de la Fuente es veuen les cares en França a partir de les 9 de la nit. En cas de victòria, el combinat nacional es toparia a la final amb el vencedor de l'Alemanya-Romania, que en aquests moments és en joc i amb el resultat d'empat a 2.
I encara en competició internacional, avui comencen els quarts de final de la Copa Amèrica.
A partir de 2:45 de la matinada, l'anfitriona i gran candidat al títol, el Brasil, s'enfronta a la selecció del Paraguai. Demà serà el torn del Venezuela-Argentina, mentre que dissabte es disputarà el Colòmbia-Xile i l'Uruguai-Perú.
I no deixem el futbol perquè es confirma el fitxatge de Neto pel Barça.
El porter brasiler del València fa el camí invers al de Jasper Cillessen i aterra el Camp Nou per 26 milions d'euros més 9 en variables. Arriba assumint el rol de suplent de Ter Stegen.
I passem al món de la cistella. Comença l'Eurobàsquet femení 2019.
La selecció espanyola farà efectiu el seu debut avui a les 8 del vespre enfrontant-se a Ucraïna. Les dones de Lucas Mondelo ja tenen la ment fixada en revalidar el títol de campiones d'Europa.
Falta un minut per 8:15. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, i tornarem demà al matí a les 9 amb tota la informació d'aquest ple municipal, el primer amb Marta Ferrés a la presidència. Ara us deixem a les 8 amb el Parlem d'Òpera, a les 9 amb el Xuclat Express i a les 10 amb la Llanterna Màgica. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.